S'havien cansat, s'havien paralitzat les obres per algun conflicte?
Sí, perquè va veure una denúncia per part d'un altre d'un veí, i llavors es va revisar i com a mesura cautelar es va procedir a la suspensió.
Temporal.
Una vegada revisades les al·legacions presentades per a l'afectat, pues, vist l'informe de l'arquitecte municipal, pues es va donar permís per reiniciar novament les obres.
Sí?
Molt bé.
Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és de la Comissió de Cultura i Promoció Econòmica. Passem al ple l'aprovació del conveni 2022 amb la xarxa Capellades. Té la paraula el regidor de Cultura.
Bé, tal com va ser explicat a comissions informatives, és el conveni que mantenim de forma estable en xarxa per aconseguir el que tots sabeu que fa, una programació estable, de qualitat, de teatre infantil i juvenil, que compleixi també no només la funció de donar espectacles, sinó una funció una mica cohesionadora, no? D'oferir espectacles a tothom fora d'horari escolar i que per tant sigui més transversal que el que es pugui fer des de cada centre. Sabeu, posa la part expositiva, que és un grup que amb les successives juntes que han anat tenint, però que com a col·lectiu ja fa 30 anys que compleix aquesta funció i, per tant, és una trajectòria més que reconeguda, més que contrastada. I, per tant, doncs, ens interessa a tots, a nosaltres com a municipi especialment, que continuïn aquesta funció. I l'altra cosa que comentàvem el dia de la comissió informativa, la col·laboració té com dues vessants, no? La més evident, la transferència econòmica de 2.500 euros que ells i elles doncs, justifiquen amb les factures dels espectacles que programen contractant-los directament ells. Però després també sabeu, i va més els últims anys, que també hi ha una altra col·laboració de comptar amb xarxa una mica com ajudants de programació, com experts en la matèria, per a altres espectacles que organitzi directament l'Ajuntament. Sabeu que doncs, els últims anys en Festa Major s'ha comptat amb ells, ja fa més temps que també l'organització del Carnestoltes pivota bastant en xarxa, i és el que també reflecteix el conveni, que nosaltres doncs, posem a la seva disposició espais i suport econòmic per les actuacions que organitzen directament ells, però que també comptem amb ells per les esdeveniments infantils i juvenils que organitzem des de l'Ajuntament.
Estàs? Sí. D'acord, gràcies. Portaveu de Ciutadans?
Nada que añadir.
Portaveu del Partit Socialista?
No, com anys anteriors votarem favorablement.
Gràcies. Portaveu de Junts per Capellades?
Sí, nosaltres hi votarem a favor per diverses consideracions. Primer, de que ens sembla que és positiu doncs, donar el recolzament a una part de la cultura, que és la cultura de qualitat, però que a més va adreçada als més petits dels capelladins, que són els infants. No? Es fan coses pels adults, sí, hi ha hagut ara doncs, recentment el Festival d'Orga, però bueno, doncs, també toca que hi hagi una part que vagi destinat a aquesta franja doncs, a més jove, que són els infants de Capellades. Per altra banda, bueno, no només recolzar la cultura de qualitat, sinó, com hem dit, apropar-la als infants i crear també espais de lleure que vagin més enllà doncs, de l'esport, que és correcte que sigui, que vagin més enllà dels audiovisuals, que a vegades doncs, se'n fa un abús, i que hi hagin aquests espais, doncs això també jo crec que les famílies ho agraeixen, no? Doncs com una hora al cap de setmana, el diumenge, que són, bueno, unes hores perquè ens entenguem una mica mortes, doncs que hi hagi aquest espai de cultura pels nens i nenes, ens sembla que és molt positiu. I finalment, com diem cada any, el nostre grup, com que no ens resignem a que el català acabi sent com el gaèlic a Irlanda, sinó que volem que sigui una llengua d'ús normal i habitual, i que en els darrers anys doncs, està patint un embat força considerable, des del nostre punt de vista, és a dir, no només perquè el mercat ja fa que el gran es mengi el petit, sinó perquè també hi ha certa voluntat política per anar reconeixent la nostra llengua, el que pensem que és important també és que hi hagin espais on l'ús de la llengua sigui l'habitual. És a dir, en aquests moments passa el que passa amb ensenyament, i no es parla, malauradament no es parla, doncs fora de l'horari escolar, quins espais hi ha d'ús habitual de la llengua catalana. Potser si parléssim d'això, l'ús del castellà, en el qual nosaltres no hi estem en contra, doncs de que s'utilitzi a l'escola, potser parlaríem en un altre context si el creixement de la llengua també fos més enllà d'aquest horari doncs de 9 del matí a 3:45 de la tarda, que és important, però que no ens sembla suficient. I per tant, vaja, doncs, aquest conveni ajuda a crear també aquests espais d'un ús normal i habitual de la nostra llengua. No? Res més, aquests són els 5 motius per als quals hi votem favorablement.
D'acord, gràcies. Vila de Capellà d'Espluc.
I només complementar el que ha comentat el regidor i afegim-me també al comentari del regidor de Junts, que, bueno, que una mica la voluntat d'aquest equip de govern sempre ha sigut aquesta, no? La d'obrir l'educació més enllà de les tres parets, no? De les quatre parets de les escoles, amb aquesta lògica de l'educació 360, i ho fem a través del Pla Educatiu d'Entorn, de l'Anem al Teatre, just aquest cap de setmana, no? Fem una aposta, fins i tot podria atrevir-me a dir, de país, no? Doncs amb l'Inculcat. I bé, i aquesta col·laboració que fem en xarxa, que com bé deia el regidor, doncs cada cop és més estreta i no només doncs té a veure amb aquest conveni, sinó que, bueno, que fem un treball en xarxa justament a l'hora de programar amb aquesta lògica que comentaves. Per tant, nosaltres evidentment hi donem suport.
Gràcies. Regidor, vols afegir? Sí. Doncs passem a votació. Passem a ple l'aprovació del conveni 2022 amb la xarxa Capellades. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
El següent punt de l'ordre del dia és de la Comissió Informativa d'Hisenda i passem al ple l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal número 24, taxa per a la prestació del servei d'escola bressol. Passo la paraula al regidor d'Hisenda. Quan vulguis.
Si recordem, al passat ple es va aprovar el calendari fiscal de l'escola Bressol, en el que es va establir els períodes de pagament dels tributs de l'escola. Això ja ens permet millorar amb el funcionament dels fluxos interns entre ingressos i despeses. També es va aprovar els treballs per aconseguir una relació dels llocs de treball que ens ajudarà a millorar i organitzar l'estructura d'aquest ens. L'acord pres per la Generalitat i les entitats municipalistes per al proper curs escolar, en camp P2 o com ara en diuen infantil 2 i 2, sigui gratuït en els centres de titularitat pública de la Generalitat, és evident que beneficiarà l'alumnat, el propi sistema educatiu català i a les famílies. També a partir del 2023 la cobertura es farà extensible a l'infantil 1 i l'infantil 0, amb l'objectiu de que l'escolarització del 0 als 3 anys sigui gratuïta a Catalunya. L'esforç i aposta per al Govern de la Generalitat i la Conselleria d'Educació és, doncs, important i, a més, es posa definitivament sobre la taula un clar full de ruta. Alguns de vostès potser voldrien fer-ho un full més ràpid o obvien les dificultats de finançament que han passat els governs anteriors d'aquest país. Però aquest nou pas i els que vindran crec que demostra lo important que és per al govern català del nostre país l'educació. La nostra és una escola bressol de titularitat municipal. El cost alumne any actualment es divideix en tres vies de finançament a parts iguals: família, ajuntament i Generalitat. I el proper curs la Generalitat financiarà per cada plaça doncs 2/3 parts, assumint la part que fins aquest curs pagaven les famílies. Aprofitant doncs aquest canvi i continuant la tasca d'aquest govern municipal, és el moment d'ajustar les taxes de la nostra escola i posar-les al dia, amb un reajust de preus que ja han vist a les comissions informatives i a la documentació que els hi hem lliurat prèviament. Continuem treballant per millorar la nostra escola bressol i que sigui sostenible i eficient. Un servei que no és obligatori, però que tots els governs que hem passat per aquesta casa hi hem cregut, i mentre no arribi la universalització, és el que ens toca fer ara. Fa molts anys vaig conèixer un xic de dins l'escola com a membre de l'AMPA. Vàrem gaudir d'una qualitat d'ensenyament immillorable per als meus dos fills. A més, que ens va permetre conciliar la feina del pare i la mare. Gràcies a equips de governs anteriors i gràcies a escola, educadors, educadores, IEP, i gràcies a les famílies que l'any 1980 van empènyer a aconseguir aquest servei per la nostra vila. Agrair la seva atenció i els demanaria el vot favorable.
Gràcies. Portaveu de Ciutadans, sisplau, té la paraula.
Nada que añadir.
Partit Socialista?
No, en tot cas, com hem presentat una moció al respecte, ja ens estendrem en el seu moment.
D'acord. Portaveu de Junts per Capellades?
Nosaltres no tenim res a afegir, denunciar doncs, que el nostre vot serà d'abstenció.
D'acord. Vila de Capellades, CUP?
Bueno, complementar alguna de les explicacions que ha donat el regidor, com a regidora també d'Educació, per acabar de donar aquesta explicació, no?, del per què ara hi ha aquesta revisió de les taxes de la llar a l'alça, no?, després de prop de 8 anys tenint-les congelades. No? I és que actualment vivim també és una situació, no?, o els últims anys, situacions que ens estan afectant a l'economia, amb una situació d'inflació molt elevada, un increment del cost de la vida, no?, que evidentment doncs, això està tenint una afectació en el cost dels serveis que prestem com a ajuntament. I en el cas de l'Escola Bressol, per exemple, doncs, amb un increment bastant considerable de la despesa en partides del menjar, de la llum, del gas, també necessitat de fer unes inversions en manteniment, no?, i en aquest sentit, l'esforç anual de l'Ajuntament, com cada cop que aprovem el pressupost municipal, aneu veient, doncs és una mica més elevat, i més enllà també de tenir una plantilla envellida, que moltes vegades requereix de substitucions, etc. No? I en tot cas, que sobretot ens cal és revisar o equilibrar aquesta qüestió de desviació que anem veient cada any com van incrementant el cost de tot plegat. I és cert que ho fem ara, no?, perquè ens trobem en una situació que ens obre la porta a poder-ho fer, perquè a mig termini això no suposi un esforç excessiu per a les famílies, mantenint així la voluntat doncs de seguir acostant l'escolarització de 0 a 3 anys i facilitar l'ús d'aquest servei. I és que, com bé s'ha dit, a partir del curs vinent, l'infantil 2 podran escolaritzar-se gratuïtament i, si tot va bé, la resta de cursos, 2023-2024, també ho faran els nadons de l'infantil 1 i després tots a l'escolarització de 0 a 3 anys. No? I això fa que doncs, puguem demanar ara aquest esforç a les famílies que a curt termini es veurà com revertit positivament. També una cosa a destacar que no varia d'aquesta taxa i que he volgut mantenir amb la perspectiva de que no estem parlant encara de que tots els cursos seran gratuïts, és mantenir les bonificacions per la bonificació del 50% a famílies vulnerables amb aquesta intenció de seguir fent accessible i intentar reduir, no?, aquestes desigualtats que a vegades es generen en l'accés a l'escolarització de 0 a 3 anys i poder doncs, garantir aquesta etapa educativa a tothom.
Sí? Val. Portaveu d'Esquerra?
No, bé, de fet s'ha anat dient tot, només fer diguem, l'èmfasi en recordar que estem aprovant les taxes, evidentment, i són uns costos que entenem que són assumibles i que la situació de les famílies arrel d'aquesta universalització i d'aquesta aportació de la Generalitat doncs, evidentment serà més assequible per tots ells, però que també recordem, l'Ajuntament té més serveis que els serveis educatius, tenim l'atenció social i que qualsevol cas, igual que ha passat fins ara, qualsevol cas en què l'impediment de l'accés a l'educació, o sigui l'econòmic, doncs el solucionem per altres vies que no són estrictament les taxes, sinó que són els informes socials i els ajuts pertinents. Per tant, no crec que calgui posar cap pilot d'alarma en el fet de que pugui haver alguna taxa que puntualment hagi pujat, perquè ni és molt ni és tampoc sense la previsió que es pugui ajudar per altres bandes.
Gràcies. Regidor Agenda, vols afegir alguna cosa? Doncs passem a votació. La modificació de l'ordenança fiscal número 24 per la prestació del servei de l'escola Bressol. Vots a favor?
Esquerra Republicana, la CUP.
Abstencions?
Junts per Capellades, PSC, Ciutadans.
Passem al següent punt de l'ordre del dia, de la Comissió Informativa de Joventut i Transparència. Passem a ple la ratificació de l'acord número 21.4 de la Junta Local de Govern del dia 4/5 sobre la convocatòria de subvencions per a les activitats organitzades pel jovent de Capellades. Té la paraula el regidor de Joventut.
Sí, aquest punt és bastant senzillet. Com ja recordareu, a l'última modificació d'aquestes subvencions vam separar les bases de la convocatòria, ja que l'any anterior ho havíem aprovat tot conjuntament. Aleshores, a principis d'any vam aprovar les bases i ara, per tant, passem la convocatòria en si o més aviat ratifiquem aquest acord de Junta. Com podeu veure, es podran fer propostes fins al dia 17 de juny i en aquest sentit estem satisfets amb la rebuda històrica que han tingut aquestes subvencions. I des de l'Ajuntament, evidentment, animem a totes les organitzacions de joves a presentar el seu projecte. Això és tot.
Gràcies. Portaveu de Ciutadans?
No, que n'hi ha dit.
Portaveu del Partit Socialista?
Ens vol votar a favor.
Portaveu de Junts per Capellades?
Tampoc hi tenim res a afegir.
Vila de Capellades, Esquerra Republicana?
No. Només això, no? Remarcar que això ha tingut bona acollida històricament i remarcar doncs, potser la major oportunitat fins i tot que en el passat, no? Ara en què sembla que amb l'obertura d'equipaments i serveis pugui haver un increment d'activitat juvenil, doncs el moment acompanya una cosa que ja s'havia fet per convicció des d'abans, però crec que ara, a més, el moment acompanya.
D'acord, doncs passem a votació. L'acord número 21.4 de la Junta de Govern Local del dia 4/5 sobre la convocatòria de subvencions a les activitats organitzades pel jovent de Capellades. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
De la següent comissió de joventut, passem a votació al ple els ajuts per als transports dels joves estudiants de Capellades que cursen ensenyaments postobligatoris. Té la paraula el regidor de joventut.
Sí, aviam, aquests ajuts són uns ajuts que anem refinant a mesura que anem agafant més experiència amb els anys. Com ja es van comentar durant les comissions informatives, aquí hem eliminat bàsicament un dels criteris de puntuació, que era referent a la tipologia d'estudis. Això ho fem en base a dos criteris, com ja us vam explicar a les comissions informatives. D'una banda, creiem que no era l'esperit dels ajuts valorar quina mena d'estudis cursen els estudiants. Aquests ajuts s'haurien de valorar independentment dels estudis, altrament potser generaríem un greuge comparatiu, no? D'altra banda, i veient les dades històriques que hem anat obtenint, hem analitzat que aquest criteri descompensava el total i acabava pesant més que altres criteris que estan més en l'esperit d'aquests ajuts, com podria ser, per exemple, la renda. És per aquests motius, intentant fer uns ajuts que arribin realment a qui més ho necessiten, que hem eliminat aquest criteri segons la tipologia. Per tant, mica en mica, és això que amb l'experiència que anem agafant, anem afinant, anem refinant aquests ajuts i bé, un prego l'aprovació d'aquest punt.
D'acord.
Favorable.
Portaveu de Ciutadans?
No, la Canyadero.
Portaveu del Partit Socialista.
Bé, per part nostra, evidentment, sent una línia d'ajuts una mica sorgida a petició del nostre grup i veient que, com s'ha comentat per part del regidor, les modificacions que van fent, doncs, buscant la voluntat que siguin més equitatives, més accessibles per tothom, entenem que són modificacions prou profitoses i, per tant, no tenim cap altra opció que votaria a favor i, en aquest sentit, doncs, agrair que es prenés aquest suggeriment per part del nostre grup en el seu moment.
Gràcies. Portaveu de Junts per Capellades.
Res a afegir.
Bé, la capellà es cup, esquerra. Doncs passem a votació. Els ajuts per al transport pels joves estudiants de capellades que cursen ensenyaments postobligatoris. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
Ara li passarem la paraula a un representant de Junts per Capellades que ens presentarà la moció sobre un acord de corresponsabilitat i governança en el món local pel que fa al foment i al finançament... Perdó, Partit Socialista. Pel que fa al foment i al finançament de l'educació de 0 a 3 anys a Catalunya, presentada pel grup municipal del PSC. Tens la paraula, com vulguis.
Gràcies. Intentaré ser el més breu possible a la part expositiva, llavors llegint els acords. Com a exposició entenem que la universalitat i inversió en l'educació infantil és una de les mesures més importants de les polítiques educatives per promoure el dret a l'educació i la igualtat d'oportunitats, i de fet tota evidència acadèmica i d'organismes internacionals doncs, avalen els avantatges i el valor social d'invertir en l'atenció socioeducativa de la petita infància, que ja acaba dels 0 als 6 anys. De fet, hi ha diversos estudis que demostren doncs, que aquesta inversió en aquesta primera infància és la que té un retorn més alt per part de, no només en benefici de l'Estat, sinó sobretot dels ciutadans. I de fet, tant a nivell de l'Estat espanyol, doncs, s'ha demostrat que el retorn és molt elevat. Com a antecedents, diríem que arran d'una iniciativa legislativa popular que el Parlament va aprovar el 2005, que és la llei 5/2004 de creació de llars d'infants de qualitat, es va signar un primer acord marc entre la Generalitat de Catalunya, les associacions municipalistes, referent al finançament per a la creació de noves places públiques i per al sosteniment de les mateixes en els centres de titularitat de les corporacions locals, on s'establia que l'aportació de la Generalitat seria de 5.000 euros per plaça creada i de 1.800 euros pel sosteniment de cada plaça ja existent. Un cop finalitzat aquest acord marc, el 19 de novembre del 2010 es va signar un segon acord marc entre la Generalitat i les entitats municipalistes per garantir aquest finançament de les places municipals dels ajuntaments amb un mateix import de 1.800 euros per plaça i any. Per contra, en els darrers 10 anys, els successius governs de la Generalitat de Catalunya han desatès l'educació dels 0 a 3 anys, malgrat tractar-se d'una competència exclusiva. De fet, entre els cursos 2012-2013 i 2018-2019, els ajuntaments que havien estat els grans impulsors de l'escola bressol pública d'alta qualitat i assequible van haver d'assumir la major part del cost financer conjuntament amb les diputacions, que per competències correspon a les generalitats, donat que la Generalitat va deixar de fer aquestes aportacions. De fet, no es va poder recuperar aquesta aportació fins en l'any 2019 o el curs 2019-2020, i aquesta aportació, de fet, no es va recuperar completa, sinó que es va recuperar només amb un import de 1.300 euros i a dia d'avui encara no arriba aquesta corresponsabilitat acordada amb els ajuntaments al seu dia, donat que l'actual finançament és de 1.600 euros. Entenem doncs, que el passat 1 d'abril de 2022 la Generalitat, juntament amb les entitats municipalistes, la Federació de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis, van signar un tercer acord marc per implantar el finançament del cost de l'escolarització per a les famílies d'infants d'infantil 2, l'anterior parvulari o P2, a les llars d'infants i escoles bressols de titularitat municipal i per avançar cap a la incorporació del finançament del primer i segon curs del primer cicle d'educació, l'infantil 0 i l'infantil 1, amb un finançament que s'establia en 1.600 euros any i plaça per fer front a la part d'aportació de les famílies d'I2 i el mateix import de 1.600 euros per plaça en el mòdul de finançament de la Generalitat. Malgrat que aquest acord entenem que és una fita positiva per reduir substancialment l'aportació de les famílies, entenem que aquest actual acord infrafinança el sosteniment del servei, tal com hem comentat, donat que és un import inferior al que s'havia acordat en el seu moment. De fet, el 2005, la base de càlcul del cost de funcionament de la plaça de 0 a 3 anys va ser de 5.400 euros per any. En aquest moment, la base de càlcul de la plaça ha estat de 3.734,51. I això ha estat així perquè s'han restat els serveis complementaris, les despeses de manteniment, fent una analogia competencial als centres de primària, contràriament al que estableix l'article 159.4, l'article 198 del finançament del primer cicle d'educació infantil i la disposició primera de la LEC. Segons aquest acord, el Departament només finançarà les hores d'escolarització i s'ha obviat el cost pressupostari que suposa la tarifació social i les línies d'ajuts i beques, atès que no s'han calculat en cap dels estudis realitzats pels diferents organismes. I, com bé ha comentat la regidora en el seu moment, aquestes ajudes sí que és una línia doncs, que els ajuntaments han tingut la voluntat doncs, de suplir i de cobrir. Entenem, per tant, que cal posar en valor que els ajuntaments ofereixen també la seva disponibilitat acordant nous escenaris de finançament sota la condició de garantir en el present i també en el futur una regulació i vinculació jurídica i financera absent en aquest moment mitjançant un marc normatiu econòmic explícit per a aquesta etapa. Entenem que cal recordar que els recents escenaris de molts anys d'inacció de la Generalitat ha provocat que va provocar recursos contenciosos administratius fins a aconseguir que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictamini sentències a favor dels ens locals on es condemnava a la Generalitat de Catalunya a pagar els deutes per la gestió de les escoles bressols des del 2012. En aquest sentit, els municipis rebrem 1.600 euros per plaça, lluny dels 1.800 que rebien fa més d'una dècada, sense tenir en compte els increments, com s'han comentat per part de la regidora, de l'IPC dels anys que han passat i dels propers anys. Per tant, entenem que la realitat, en contra del que podria semblar, segons aquests acords, de les escoles bressols als pobles i ciutats del nostre país és heterogènia. Entenem que de manera prioritària els ajuntaments han de poder tenir la concreció dels imports de finançament de l'acord normatiu, no només del nivell de 2 anys, sinó també dels nivells de 0 i 1 any respectivament, així com les dates del pagament pendent del curs 2021-2022. Per tot això i altres motius exposats a la part exclusiva, per no fer-ho més extens, un metrer, el que demanem és doncs, que es voti favorablement a favor d'aquests acords. Primer, instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a abordar la universalització de l'educació infantil mitjançant el creixement del nombre de places públiques on estableixi el nou mapa de 0-3 anys de Catalunya, millorant el finançament de les places actuals i posteriorment avançar vers el finançament complet del terç del cost de la plaça corresponent a les famílies. Segon, dotar d'estabilitat jurídica i financera aquesta etapa educativa, inclosos els nivells 0 i 1 any, mitjançant un acord de govern on es garanteixi els imports concrets del finançament de les escoles bressols municipals durant els propers anys i establint convenis específics entre cada corporació local i el Departament d'Educació en base al reconeixement de les escoles bressols, en base al reconeixement de que les escoles bressol són competència de la Generalitat, a qui pertoca establir l'oferta de places i el seu finançament, d'acord amb la Llei d'Educació de Catalunya, tot respectant també el principi d'autonomia local, atès que és un servei públic de titularitat municipal. Tercer, aportar el cost total del que suposa el servei complet de les escoles bressols municipals, incrementant l'aportació dels 1.600 euros en base al cost real del servei incloent el finançament de l'esforç de les polítiques socials dels ajuntaments, és a dir, la tarifació social, ajudes i beques i atenent a l'IPC actual. Quart, garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents derivats de les despeses efectuades pel funcionament i les places de l'escola bressol que corresponen al Govern de la Generalitat. Cinquè, assegurar que l'actual model del servei públic de qualitat d'educació de 0-3 anys s'implementi mitjançant els centres públics de 0-3 anys dels ajuntaments i de la Generalitat i del seu foment, a excepció de les zones rurals, amb poblacions inferiors a 2.500 habitants, on les aules de 2 anys s'incorporen als centres d'educació infantil i primària. Sisè, generar una línia de recursos econòmics i ajuts per cobrir tant el suport d'educador que es requereixen als infants amb necessitats educatives especials com la cobertura alimentària i o d'acollida per als infants de les famílies vulnerables, evitant exclusió per motius socioeconòmics. Setè, elaborar un nou mapa i fomentar i facilitar la creació de noves places d'escolarització de 0-3 anys aprofitant l'important finançament dels fons europeus de recuperació en base a uns criteris acordats prèviament amb les entitats municipalistes, amb l'objectiu d'avançar cap a la universalització d'aquesta etapa educativa en els propers anys, vetllant per l'equilibri territorial i tenint en compte l'oferta de les llars d'infants privades sense afany de lucrar. I vuitè, i final, donar trasllat dels presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya, a les 4 diputacions, a la FAC, a comissions, UGT, USTEP i al Consell Municipal Escolar i a les escoles bressols dels municipis. Dit això, sí que voldria demanar disculpes als companys regidors perquè inicialment tenim una moció que, a més, demanàvem doncs, accelerar l'implementació de la gratuïtat. Finalment hem decidit presentar aquesta moció perquè és la que s'està presentant en altres municipis i, per tant, vam entendre que té més sentit presentar una moció que s'està presentant en altres municipis que tindrà més força que no pas una diferent.
D'acord, gràcies. Portaveu de Ciutadans.
Bien, el sentido de nuestro voto va a ser a favor. en el sentido de que es una reclamación que Ciudadanos en sí ha llevado ya muchas veces al Parlamento y a los ayuntamientos en Cataluña con referencia a los partidos del Gobierno. Han estado prometiendo y preparando soluciones para este problema, las cuales se han llegado a aprobar y que no se han llevado al final, en práctica. En sí, la principal, que se aprobó en el año 2016 y que en el día de hoy, en el 2022, todavía se sigue sin aplicar. Por nuestra parte, en sí, lo que buscamos, por decirlo así, con estas cuestiones es buscar más batas y menos corbatas, en el sentido de que menos dinero para los altos cargos y un poco más para la educación y las escuelas. Nada más.
D'acord, gràcies. Representant de Junts per Capellades.
Bé, nosaltres, atenent-nos als acords que el Partit Socialista doncs, proposa dur al ple, nosaltres no podem votar-hi pas en contra, perquè crec que més o menys doncs, tots estem d'acord amb les propostes que es fan. No? En aquest sentit, evidentment hi votarem a favor. Malgrat tot, no es posa amb ganes de posar aigua al vi, però evidentment que sortint d'una posició d'oposició al Parlament, fer un brindis al sol sempre és molt gratuït, no? El fet d'estar és d'on es treuen els diners i d'on es treuen els recursos. I crec que amb això doncs, el Partit Socialista no és prou valent, en el sentit doncs, de mullar-se una mica més, a dir, escolti, ja, no? Molt bé, doncs sap què, però al final els recursos són comptats i es tracta de posar-los d'una caixa a posar-los en una altra, senzillament això. Nosaltres sí que pensem que i no voldria pas coincidir amb el regidor del grup de Ciudadanos, però sí que és veritat que els darrers anys els càrrecs eventuals i els càrrecs polítics han tingut un augment respecte al 2015 cap ara, no? I al final doncs, això ho veja a les dinàmiques que hi ha en aquest moment en el govern, o pensem que altres negociats del govern, com ara doncs, una propera delegació a Andorra o una delegació a Tunís, amb una nova república en els propers 4 o 5 anys, ens sembla que són diners que ens podríem estalviar i que podrien anar a l'educació infantil, que és el que realment interessa la major part dels catalans. Com també pensem que destinar 95 milions d'euros a una nova conselleria de nova creació de feminismes, quan teníem l'Institut Català de les Dones, que pot crear o pot fer la mateixa política, doncs el govern es pot estalviar 95 milions d'euros i destinar-los a l'ensenyament o a pujar el salari als metges. No? I per tant, jo crec que també s'ha de ser valent, no tant de fer només un brindis al sol, que ja estem d'acord, sinó també dir bueno, doncs una mica les coses pel seu nom, que malauradament en aquest moment aquest país doncs, no hi ha cap força nacional que ho digui. I per tant, doncs, nosaltres hi votarem favorablement, però ens sembla que hi ha recursos que el govern està destinant a coses que són més floritures que coses reals. No? I per tant, bé... I també volíem dir una cosa. Està bé doncs, que es vagi avançant en la gratuïtat, anem baixant en els cursos, però també seria una política doncs, d'estat del benestar doncs, i de suport a les famílies que es pogués ampliar el permís de maternitat a 4 escassos mesos. No? Vist l'índex de natalitat que hi ha en aquest país, que sembla ser que cap opció política pensa que això no és una urgència ni que és una emergència, però vist que la natalitat no està ni a 1,2 infants per dona i aquí hi ha molts motius al darrere que ara tampoc no cal extendre'ns, a Catalunya hauria d'apostar per polítiques de suport a la família i que les famílies poguessin triar o bé una maternitat, un permís de maternitat més curt com l'actual, fins als 4 mesos i optar a seguir treballant, o que, per exemple, doncs, es pogués allargar fins a 9 mesos o un any, però ens sembla que bueno, doncs un nadó on està els primers mesos doncs, ja és un tema, no ho sé, la meva opinió és que és més natural o biològic doncs, que pugui estar, la criança es pugui fer a casa almenys el primer any, però que les famílies poguessin tenir l'opció de fer doncs, com es fa ara, si ells ho creuen convenient, no? Res més.
Gràcies. Mirada cap allà, es pot?
Bé, nosaltres en general trobem correcta aquesta moció, si bé és cert que matisaríem alguns punts o inclouríem alguns altres que de fet anomenarem. Pensem que és positiu donar-hi suport també per evidenciar que doncs cal, no?, que doncs la Generalitat acabi de donar el valor que es mereix a l'educació 03 i n'assumeixi la plena responsabilitat. No? Hem de recordar que, com bé ha dit abans el regidor d'Hisenda, aquests serveis doncs, són serveis que estem assumint, no?, que desenvolupem majoritàriament l'administració local, però que haurien de ser, no?, responsabilitat de la Generalitat. I després, parlant dels recursos, home, és evident que quan diem que no hi ha recursos o que sembla que no hi hagi recursos, els recursos hi ha, és en funció d'on els destinem o quines prioritats es tenen com a govern. Jo qüestionaria justament alguna de les qüestions que ha comentat el regidor de Junts d'on es destinarien, però sí que qüestionaria, per exemple, que es destinin recursos a macroprojectes com el Hard Rock o es continuïn destinant recursos a projectes privats, no?, podríem dir, com el Circuit de Catalunya. Per tant, sí, els recursos hi són i el que calen és redistribuir-los o situar-los allà on es considera una prioritat. I si és cert que el govern no ha anunciat aquesta gratuïtat per a les famílies, també ho ha fet amb una aportació inferior, no?, pactada la del 2008, i és evident que 14 anys després el cost de cada plaça d'escola bressol doncs, ha augmentat, i el fet que la Generalitat aporti menys diners que el 2008 provoca doncs, bé, aquest increment de despeses que doncs, certament s'haurà d'assumir des de les administracions locals. I si, com deia, matisaríem alguns punts o n'afegiríem d'altres, per exemple, nosaltres pensem que algunes de les reivindicacions que hi poden o que hi manquen o que afegiríem o que poden millorar, no?, aquesta demanda que faríem a la Generalitat, doncs també apuntar a la baixada de ràtios dels alumnes de les escoles, assegurar la cobertura dels infants i les famílies vulnerables, a augmentar els serveis educatius d'atenció a la infància amb necessitats educatives, no?, per garantir aquesta equitat educativa de la que sempre es parla, també una major dotació de personal de suport o establir un finançament equitatiu arreu de Catalunya. Però en general considerem que és positiu donar-hi suport, per tant votarem a favor.
D'acord, gràcies. Portaveu d'Esquerra.
Bé, sembla que tocarà desentronar una mica. Evidentment no es pot votar en contra de demanar més per bé comú i per tant no hi votarem en contra. Però sí que volem fer palès que la moció, amb tota la bona intenció de les presentacions en cada municipi, de regidors interessats pel bé del seu municipi, des del nostre punt de vista, peca, insisto, d'un punt de petita trampa generada de la baix. La moció al final el que fa és demanar que es revoquin coses que s'han acordat en l'acord marc que molt bé has comentat tu, que l'acord marc el pren el Departament d'Educació amb totes les entitats municipalistes, totes, amb els representants de tots els partits, tots, que representen a tots els municipis, tots, inclosos els del PSC, que també voten a favor d'aquest acord marc. No? Llavors, i reprenent el fil del que has dit a la teva exposició, que comparteixo en gran part, o sigui, després de molts anys de no revertir aquesta situació de retallada, després de molts anys de mantenir deutes del govern cap als ajuntaments, en el moment en què s'arriba a l'acord en què s'augmenta la dotació de cada plaça, s'arriba a l'acord en què es pagarà el deute pendent, que després, al cap de poc temps, fem veure doncs això, no?, que l'acord no és correcte. I insisteixo, no és cap qüestió personal del regidor Àngel Soter, el regidor Aron. Crec que això ve d'altres esferes que han volgut tombar una cosa que s'havia generat a partir del consens, no a partir del dissens. No? Llavors, insistint, intentant entendre-ho, perquè tampoc no volia que semblés això, els preus que s'han fet servir com a barems no són els preus que ha posat només el Departament d'Educació, sinó la Diputació, que com tots sabem és una institució no precisament sospitosa de connivència amb Esquerra Republicana, és la que ha fixat que el preu del servei educatiu doncs és això, al voltant de 4.500, 4.600, no? Que amb aquestes aportacions de 1.600, 1.600, 1.600 es cobreixen. Per tant, s'ha fixat un preu que ha intentat ser objectiu, que és evident que és inferior al que es comptava abans, també pel que heu comentat, perquè abans s'intentava finançar amb el preu o comptabilitzant el preu, no només el que és el servei educatiu pròpiament dit, sinó acollides, menjadors, coses d'aquest tipus. Llavors, jo he acabat entenent, insisteixo, des de la no expertesa, des de la voluntat d'entendre-ho, precisament amb aquesta voluntat d'universalitat, precisament amb aquesta voluntat d'arribar a tot arreu, els representants de tots els partits i de tots els ajuntaments, doncs potser han primat això, no? Esforçar-se en dotar el servei educatiu per tenir més recursos per crear noves places, que no pas sobredotar les places ja existents i, per tant, quedar-se sense marge de maniobra per crear-ne de noves. Jo entenc que s'ha fet, amb totes les mancances i les limitacions, amb voluntat d'universalitat, no amb voluntat de fer la punyeta, no? I altres coses que surten a la moció, garantir el finançament a llarg termini, està a la llei d'acompanyament dels pressupostos i està dotat i està posat fins al 2029, que ens podreu dir que, clar, que també en una altra època hi havia un compromís i la Generalitat no va complir, és cert, però és que més enllà d'una llei no sé què més s'ha de fer i més enllà de posar-ho en el pressupost. No? Llavors, clar, pressuposar que s'incomplirà de sortida i demanar garanties, la garantia és això, és posar-ho en el pressupost, fer una llei i aprovar-la. No sé quina garantia més podríem donar. I insisteixo, sense treure que hi ha moltíssimes coses que ens semblen fantàstiques, que totes les atencions aquestes de reforços, d'educació especial, de fer el nou mapa, però, clar, plantejar ara que, per exemple, des del punt de vista purament pràctic, que evidentment no depèn de nosaltres, que plantegéssim ara que no acceptem el mòdul de 1.600 euros i el tombéssim, allò, això ara arriba al departament i tal, voldria dir que aquesta implantació de l'I2 aquest any ja no la podríem fer, perquè, esclar, hauríem de modificar el pressupost i ja no hi seríem. Per tant, des del reconeixement de la bona voluntat, de les bones, diguem, les aportacions, de les bones intencions i que ens agradarà fer aquest camí tots junts, creiem que la moció, doncs això, té punts que no juguen net i que a més a més no són certs, demanen coses que no són certes i per això ens abstindrem, però insistim sense cap... si ja ens agradaria moltes de les coses que es diuen aquí, el que passa que hi ha altres que no són certes ni són viables ni creiem que siguin, insisteixo, ben intencionades per part d'altres llocs. Reconeixent l'esforç de fer-ho, reconeixent la feina dels ajuntaments que, com heu fet la part expositiva, reconeixent la feina dels ajuntaments que han litigat contra la Generalitat fins a aconseguir recuperar el deute, però precisament ja que l'hem recuperat, que ja han fet l'acord, que es diu que hi haurà aquest pagament, que els representants dels ajuntaments ho accepten, ens sembla que la moció doncs, no és coherent amb la feina que s'ha fet fins ara.
D'acord, gràcies. Portaveu.
No, bé, per part nostra agrair els vots favorables que han manifestat diferents portaveus. Sí que, doncs, bueno, potser, com comentava el regidor Àngel, no hi hem estat, però les entitats municipalistes, com deies, s'han trobat en una situació en què havien d'acceptar aquest acord en lloc de no tenir un altre, millor dit, de no tenir-ne, però això no vol dir que no entenem que els ajuntaments tinguin o tinguem el dret moral doncs, de demanar doncs, nous pactes bilaterals per afrontar la despesa de les escoles municipals després de l'esforç que hem fet. Pel que fa al retorn, home, se'ns està fent un retorn parcial i amb més anualitats que no pas dels que s'han deixat de pagar. Bueno, és un ratón una mica trampa també. Cal dir,
si no dic que sigui bo, jo dic que és l'acordat.
És un ratón trampa, per tant, valorar-ho molt positivament, no sé si el podem valorar positivament. I home, pel que fa doncs, als costos, sí, s'han establert uns costos, però bé, aquests costos, com has comentat, treuen del càlcul conceptes que entenem doncs, que s'haurien d'haver mantingut perquè realment continuaran estant. Per tant, si agaféssim aquests costos que planteja Generalitat, inclús Diputació, només cal mirar que hauríem de parlar d'unes quotes de 124 euros mensuals per alumne, quan ens hem trobat que en aquest ajuntament ens hem hagut de pujar 150 i la part de l'Ajuntament són 150. Som conscients que són més que aquests 150 i no ens sembla malament. Entenem doncs, que la voluntat de l'Ajuntament, especialment d'aquest, ha estat doncs, de garantir aquest servei i és una cosa que, com hem dit en més d'una ocasió, doncs, aplaudim i agraïm que hi hagi aquesta voluntat. Per tant, home, sí que és cert que potser, com comentes, hi ha doncs, a nivells superiors certes jocs polítics o voluntats, però entenem doncs, que tampoc no és del tot raonable segons quins argumentaris. Pel que fa als recursos que comentava el portaveu de Junts, bé, entenem que doncs, amb aquesta moció que presentem als ajuntaments seria potser una mica extralimitant-se de decidir doncs, s'han de treure recursos o no. Entenem que això és competència de, en tot cas, els grups parlamentaris del Govern de la Generalitat. Però com s'ha comentat per altres portaveus, doncs, és una qüestió de prioritats i una qüestió de decidir doncs, destinar recursos a unes coses o a unes altres. Entenem doncs, que l'educació dels més petits és un punt que hauria de ser força prioritari. I per comentar el portaveu de la CUP, el que fa les necessitats especials, no sé si el punt 6è seria una mica en aquesta línia, que és el de generar una línia de recursos econòmics i ajuts per cobrir tant el suport d'educador que requereixen els infants amb necessitats educatives especials com la cobertura alimentària i o d'acollida per als infants de les famílies vulnerables. Una mica la intenció era precisament el que comentaves tu de doncs, cobrir aquestes necessitats que entenem doncs, que els ajuntaments, en aquest cas el nostre ho està fent, ho fan d'ofici, però entenem que com competència de la Generalitat doncs, potser haurien de ser ells, més enllà que evidentment els ajuntaments. Estic segur que ho continuem fent i complementant perquè bueno, la trajectòria d'anys que portem fent-ho doncs, ens convida a pensar doncs, que no ens desentendrem pas d'això. Per tant, bé, no vull estendre més. En tot cas, doncs, agrair els vots favorables. En tenim l'abstenció del grup d'Esquerra i en tot cas doncs, també l'agraïm, si no pot arribar el vot favorable, sí que agraïm doncs, aquesta abstenció i res més.
D'acord, gràcies. Doncs passem a votació. La moció del Partit Socialista sobre un acord de corresponsabilitat i governança amb el món local pel que fa al foment i el finançament de l'educació de 0 a 3 anys a Catalunya. Vots a favor?
Vots a favor, la CUP, Junts per Capellades, PSC, Ciutadans.
Abstencions?
Esquerra Republicana.
És que hem de fer allò de l'1 i el 2 i com que ho vaig a fer jo.
Passem al següent punt. Passem a ple la moció presentada per Junts per Capellades en defensa d'una Unió Europea unida davant els nous reptes globals i locals i el conflicte d'Ucrània. Té la paraula el portaveu de Junts per Capellades.
Bé, originàriament el nom o el títol era una mica més breu, però us explico una mica la història del plegat, no? A veure, en una de les moltes manifestacions de l'11 de setembre, un grup d'amics i, per cert, de diferents partits, vam arribar a la conclusió que allà hi havia totes les banderes menys la bandera de la Unió Europea, no? És a dir, hi havia més banderes de la Sereníssima República de València, que ja no existeix des de fa dos segles, que de la pròpia Unió Europea. I això, home, ens va crear una certa preocupació. Entenem que per diferents motius hi ha hagut un malentès entre la societat catalana o part de la societat catalana amb el projecte europeista, essent Catalunya històricament una zona molt europeista també per raons històriques, no? Al mateix temps i en paral·lel, crec que és notori, però ja ens hi hem acostumat, doncs una certa polarització de les societats europees, la catalana no és una excepció, i d'un cert rebuig al concepte de democràcia liberal representativa, no? Que això no vol dir que sigui de dretes ni o d'esquerres, sinó que és una democràcia parlamentària on es respecten el dret d'expressió, els drets humans, la representació, etc, etc. Els exemples, doncs, bueno, són, doncs, el mateix Brexit, Polònia, Hongria, ha passat a Estats Units, etc. I en aquest sentit, insisteixo, un grup d'amics de diferents tendències polítiques, casualment el Jordi i jo formem part d'aquest grup d'amics, però també hi ha gent del moviment d'esquerres, del Partit Socialista, etc. Vam decidir, doncs, fer com una mica una associació més o menys d'amics, perquè pensàvem que la política no només ha de ser un espai on evidentment cadascú dels diferents partits estem en diferents partits perquè tenim concepcions de la vida potser diferents, tampoc no massa, quan baixes al terreny de la realitat, però també pensem que hi ha coses en comú, no? I per què no posar o trobar-nos de tant en tant per alguna cosa en comú? Això també pot estar bé. I aquesta cosa en comú, doncs, era l'europeisme, i després, doncs, coincidint amb el confinament, doncs, vàrem registrar una associació que es diu Col·lectiu 9 de Maig Catalunya. Nosaltres li diem Col·lectiu Schumann, que passa per raons, doncs, estrictament legals. Diguéssim, no et pots apropiar d'un nom fins que no fa 80 anys que aquesta persona s'ha mort. Aquest era el motiu. Doncs, al final vam ficar el 9 de maig perquè és el dia que es va fer la declaració de Schumann, als anys 50. Una mica l'objectiu d'aquest grup és ser un grup de pressió, doncs, en benefici, doncs, de la idea d'Europa, de fer que la idea d'Europa torni una mica a ser la idea majoritària, no només entre els partits catalans, sinó també en la pròpia societat civil. I aquí va néixer també una de les propostes, que n'hi ha d'altres, doncs, de fer una moció que es va portar a l'ACM, pel que sigui, la que es va a l'ACM no va acabar de... Jo crec que més per un tema pràctic que cap altra cosa, no pas perquè no hi estiguessin d'acord, i també a la Federació Catalana de Municipis. Es va presentar un esborrany, i com que la Federació Catalana de Municipis també és plural, i també hi ha molts partits representats, doncs, d'alguna manera, bàsicament perquè Comuns també està per allà, i això, doncs, es va acabar de modificar aquesta moció, ens la van acceptar, i d'alguna manera, doncs, bueno, la Federació Catalana de Municipis n'ha fet difusió. Potser sí que anem una mica tard, perquè el 9 de maig ja ha passat, però com que cada any hi ha un 9 de maig, mai és tard per presentar la moció. I en aquest sentit, la part expositiva de la mateixa, d'alguna manera, posa de relleu, no la llegiré tota perquè és una mica llarga, doncs, el fet de que Europa ha estat una història de violència pràcticament els darrers 2.000 anys, i que el fet, bueno, bàsicament també han hagut fets molt extremadament violents al segle XX, doncs, com han sigut els diferents genocidis, doncs, a la mateixa Ucraïna a principis del segle XX, amb els armenis, amb els gitanos, amb el poble jueu a la Segona Guerra Mundial, i que el fet que apareguessin les institucions europees també va fer d'alguna manera que nacions tradicionalment enemigues, com França i Alemanya, doncs, trobessin un punt d'estabilitat compartint també, doncs, l'economia o aspectes polítics en comú, no? I en aquest sentit, doncs, el que es vol posar en relleu és aquesta fita històrica que ha estat a les institucions europees, que han desembocat finalment en l'actual Unió Europea, però que és una cosa que és d'evolució constant, no? I per tant, posem de relleu la unitat com a forma de resoldre els conflictes, la unitat, una manera de ser més forts en el món, en un context, doncs, on els Estats Units, la Xina, estan polaritzant molt el món, i en el qual 27 estats europeus, o més, si altres fossin independents, doncs, podrien arribar a ser irrellevants en el context mundial, i pensem que la Unió Europea és la millor manera, doncs, de conservar una part de la sobirania. I compartint sobirania, pensem que som més forts en el món i que podem superar millor la crisi. Un exemple ha estat, doncs, la recent crisi de la Covid, no? I per tant, dit això, els acords serien, doncs, realitzar actes institucionals el dia 9 de maig, amb motiu del Dia d'Europa, per posar un exemple, amb Esquefa això s'ha fet,
Tenir forma, de forma permanent la bandera europea blava en 12 estels grocs als ajuntaments o edificis públics. Veiem com a la sala plens ha desaparegut. No sabem massa ben bé per què. Posar algun nom de personalitat europeista en el seu nomenclàtor, o carrers, o places, o edificis, o sales, etc. Davant d'uns municipis i la seva ciutadania castigats en primera línia per les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia, cal exigir que la gestió i objectius dels fons europeus per la recuperació i la resiliència Next Generation tinguin una vocació i implementació municipalista, respectant el principi de subsidiarietat recollit en el mateix Tractat de la Unió Europea. I el punt cinquè, nosaltres proposem el següent, perquè també volem estalviar feina, bàsicament, a secretaria. Aquí posa traslladar aquests acords als consolats de Catalunya, als estats membres de la Unió, però nosaltres ens conformem que només sigui a la del, com originàriament era, a la delegació del Parlament Europeu i la comissió, que és la mateixa oficina, a Barcelona, al Passeig de Gràcia. I així, només amb una sola missiva, ens sembla que ja faríem. Bàsicament perquè Barcelona, per sort, és una de les ciutats on hi ha més consolats europeus i tampoc, o del món, i tampoc no es tracta de... És a dir, anem a el que és important i economitzar una mica la part administrativa. Bé, nosaltres demanem, òbviament, el vot favorable de tots els grups polítics presents en, en aquesta sala, però també molt especialment ho demanem als grups que a si mateixos es reclamen europeistes, almenys fins on jo sé, que són Esquerra Republicana, el PSC i Ciudadanos. Però això no vol dir que la CUP tampoc no s'hi pugui sumar. I aquesta és una mica l'explicació.
Molt bé, gràcies. Portaveu de Ciutadans.
Bien, partido más europeo que Ciudadanos no hay en España. Nuestro país. Lo que nos parece raro es que Junts, un partido que consideramos que es antieuropeísta, presente esta moción. ¿Por qué? Porque consideramos que es antieuropeísta porque lo primero que quiere es la secesión de Cataluña, o sea, de España, por parte de Cataluña, lo cual comportaría inmediatamente la expulsión de Cataluña de Europa. Solo hay que leerse lo que son los tratados. Asimismo, también es curioso que pidan la bandera europea y que se nieguen a cumplir con la ley de banderas en muchos consistorios de Cataluña, impidiendo poner la bandera de España. Nuestro voto va a ser favorable con todo ello, pero deseamos que por parte de nuestro grupo, que en este salón de plenos, así como en la fachada de la Casa de la Vila, se defienda por los grupos de este consistorio que estén las tres banderas que desde Ciudadanos defendemos, la europea, la española y la catalana. Nada más.
Gràcies, portaveu. Portaveu del Partit Socialista, tens la paraula.
Bé, com s'ha dit, el nostre partit és un partit europeista. Entenem, doncs, la Unió Europea que té certes virtuts, conscients, doncs, que junts fem més força i és millor arribar a acords sense obviar els nostres veïns que no pas fent carrers en solitari. També cal reconèixer, doncs, que hi ha certes mancances i que cal corregir-les i que cal continuar lluitant per corregir totes aquestes mancances. Dit això, doncs, bé, una mica reprenent les paraules d'un portaveu i l'altre, bé, dins dels acords entenem, doncs, que la destinació dels fons Next Generation ens sembla correcta. Bé, tema banderes, no tenim pas precisament cap cosa en contra ni de banderes europees, ni espanyola, ni senyera, potser aquí parlo més com a regidor individual. A mi potser el que em preocupa més és no tenir al balcó o a la façana de l'Ajuntament, doncs, la bandera del nostre poble. Soc conscient que no en tenim, però potser haurem d'iniciar el procés per tenir-ne, més que no pas d'altres banderes que potser amb tota la bona voluntat pensem que han de servir per unir, serveixen més per desunir que no pas per unir. Potser que comencem la casa pels fonaments que no pas per la teulada, però en tot cas potser és més una opinió personal. El tema dels actes institucionals em sembla correcte, igual que es fa amb d'altres actes per l'Ajuntament també es fan, o sigui, el Dia de Dona, col·lectius LGTBI, no tenim cap problema. I la part del nomenclàtor, bé, potser, torno a insistir, potser seria més opinió personal, però crec que hi ha d'altres personalitats que també són mereixedores, com pot ser del món acadèmic, del món científic d'investigació, cultural, però bé, tampoc no em sembla especialment farint doncs, la pretensió de que en algun moment donat doncs, hi hagi algun nom de personalitat europeista en el seu nomenclàtor. Per tant, com dic, donat que el nostre grup representa un partit europeista, doncs hi votarem a favor.
D'acord, gràcies. Portaveu de Vila de Capellades.
En aquest cas, cediré la paraula al company.
Sí, nosaltres des de Vila de Capellades CUP agraïm que s'entrin mocions i que es creï un debat sobre temes que, com aquest, a vegades van més enllà del municipi, però en aquest cas, i sento decebre-us, però hi haurem de votar en contra. I deixeu una mica que argumento la nostra posició. Primer de tot, i com ja sospitàvem a les informatives i de fet vam preguntar, aquesta moció confon volgudament la Unió Europea amb Europa. A vegades es diu Unió Europea, en altres es diu Europa, tot plegat és una barreja una mica difusa en què es vol dir una cosa, a vegades una altra, i fins i tot en l'exposició mateixa del regidor també s'ha vist, a vegades utilitzaves la paraula Unió Europea, a vegades Europa. Pot semblar un matís menor, una tonteria de nomenclatura, no? Però per sort Europa és molt més que una institució concreta. Que quedi clar amb tot això i l'exposició que faré, que nosaltres no estem en contra d'establir lligams amb la resta de pobles d'Europa ni de coordinar-nos-hi, però la Unió Europea, precisament aquesta institució concreta, ha demostrat abastament al llarg de la seva curta història, si pensem en Europa, si ha demostrat que aquest no és el seu propòsit i que no és, només es mou en base en uns sentits estratègics capitalistes que estan allunyats de les preocupacions de la classe treballadora. Aviam, així és com va néixer, no va néixer d'uns sorts valors europeistes, no sé què, va néixer a partir d'uns tractats econòmics i a partir d'aquí després es va desenvolupar potser la part política, però aquesta part econòmica d'arrel capitalista és en el nucli de la institució. Llavors, aquestes estratègies capitalistes giren al voltant d'uns lobbies concentrats a Brussel·les, a Estrasburg, i que es mouen en unes dinàmiques que sovint ens van a la contra. Només cal recordar l'última gran crisi del sistema capitalista, de la qual encara, de fet, no ens n'hem refet, allà el 2008, per qual països com Grècia, Itàlia o nosaltres mateixos vam ser bandejats per uns altres interessos i fins i tot culpabilitzats, no? També són unes dinàmiques que van en favor de l'estatus quo dels estat-nació que l'integren. N'hem tingut un exemple ara aquí amb el regidor de Ciutadans. Estem segurs que qui ha entrat aquesta moció se sent còmode defensant el capitalisme, és legítim, és lògic, en el vostre cas, però no sé fins a quin punt se senten còmodes amb el paper de la Unió Europea durant, per exemple, l'octubre de 2017. Per posar un exemple, les aspiracions nacionals que creiem legítimes de Catalunya van ser bandejades per un assumpte intern i es va permetre que l'estat espanyol exercís tota la seva claveguera de base franquista per tal de reprimir les aspiracions catalanes. L'estat espanyol pot fer servir qualsevol eina repressiva, com l'ús de programes d'espionatges com ha sortit darrerament, perquè sap que la Unió Europea realment no hi farà res, no s'hi oposarà. I d'una manera similar, també és curiós que el català, la llengua catalana, encara no sigui una llengua oficial a la Unió Europea, una llengua que, recordem, té més parlants que unes quantes llengües que sí ho són, com per exemple has mencionat en un punt anterior el gaèlic irlandès. El gaèlic irlandès sí que és oficial a la Unió Europea i no el català. Certament això respon a interessos d'uns estats-nació concrets, com serien Espanya i França, però la Unió Europea permet que aquests països puguin fer això perfectament i només dona unes eines d'acord com tractats sobre llengües minoritzades que al final són acords de bones intencions i que no obliguen a cap estat a fer res en aquest sentit i que per tant poden seguir minoritzant llengües regionals, com ho diuen els francesos. També ens sorprèn que s'hagin potser vist amb cor d'escriure sobre la crisi migratòria durant la guerra síria, per exemple, si bé ha sigut molt de passada i amb la boca potser una mica petita, perquè va ser un moment precisament que nosaltres analitzem d'una descoordinació absoluta entre estats membres de la Unió Europea i es va demostrar les seves baralles internes com va resultar en una crisi encara pitjor. Es va deixar que un estat membre com Grècia afrontés aquesta crisi sols i quan la cosa ja es va descontrolar, aleshores la Unió Europea va demostrar la seva inoperància absoluta per acabar anant de la mà amb Erdogan per tal de barrar fronteres, no? I també en això ens referíem quan parlàvem d'interessos concrets, perquè quin sentit té parlar de democràcia, de valors, quan la Unió Europea està donant suport a règims com el turc, que és una presó de pobles com el kurd i que vulnera dia sí dia també drets bàsics. Un país, recordem, que persegueix els kurds militarment i que precisament aquest dilluns, el dilluns d'aquesta setmana, anunciaven que continuaven amb la seva ofensiva al Kurdistan dins de les fronteres de Síria. Com es pot dir que la Unió Europea pot fer una bona feina amb, i cito, el drama de la immigració de les fronteres a Europa, si estem alimentant aquesta guerra que bombardeja territori siri i, per tant, genera més migrants que voldran entrar a les fronteres d'Europa. Clar que tenim una crisi migratòria, per tant, si Europa, o la Unió Europea concretament, aquesta institució, està alimentant les guerres que després creen aquestes crisis migratòries. I també en aquest sentit, la Unió Europea llavors hauria d'enviar armes als kurds perquè es puguin autodefensar, com diu la moció amb el cas ucraïnès, perquè no ho estem fent. Potser la resposta a això, a nivell oficial, ja deixa entreveure que tot plegat només respon a interessos geopolítics i la Unió Europea, li importa realment un rabo a Ucraïna i que tot només són interessos geopolítics. Llavors, també ens sorprèn que es digui que la Unió Europea és exemple de res, perquè amb les sancions, per exemple, contra Rússia, el poble europeu, la classe treballadora europea, també està patint les conseqüències econòmiques greus, com l'increment del preu en el gas o el petroli, però bé, suposem que llavors ens vindran els mandataris de la Unió Europea com el Borrell, que llavors ens diuen que, bé, que baixem la calefacció una mica, o potser ens han de venir gent d'Alemanya, els mandataris alemanys, que ens diguin que, bé, països com nosaltres, que tenim abastiment de gas, hem de ser solidaris amb ells. Com sempre, al final, la classe treballadora ha de pagar les decisions dels alts mandataris de la Unió Europea que realment mai veuran de prop. I tot això sense entrar en com la Unió Europea mira cap a una altra banda quan drets fonamentals es veuen vulnerats en estats membres, com Polònia i Hongria. De fet, ho has mencionat en la teva intervenció, Polònia i Hongria són estats membres de la Unió Europea des de 2004. Podria preguntar a la comunitat LGTBI, per exemple, hongaresa o polonesa, què està fent la Unió Europea per ells, perquè a banda de recomanacions i fer escarafalls no fan res més. I amb tot creiem que en comptes de defensar la Unió Europea, el que hauríem de fer és, entre tots, repensar l'organització europea per tal que respecti les voluntats de tots els seus pobles, més enllà dels estats-nació, que sovint vulneren els drets de les minories i que no sigui presa d'interessos de lobbies que estan allunyats dels interessos de la majoria de la població. I és per tot això que hi votarem en contra.
Gràcies, regidor. Portaveu d'Esquerra Republicana.
Bé, Esquerra Republicana no entrarà en una competició de qui és més europeista que ningú. No. Som un col·lectiu prou ampli. Hi ha europeistes més escèptics i europeistes més entusiastes, però sí que com a partit, com ha estat esmentat pel regidor de Junts, ens reconeixem com a europeistes, creiem que la Unió Europea amb totes les seves mancances és una bona idea, que potser no ha tingut la millor de les execucions, però és una bona idea. I com has esmentat, i creiem i ens presentem a les eleccions europees i participem activament i el que calgui. Per tant, bé, en general ens sembla bé. A l'exposició que ens vau fer en comissions informatives ja ens va comentar doncs, això, que era una moció consensuada que havia passat per la Federació de Municipis de Catalunya, que ja s'havia reduït prou en diferents diguem, negociacions, i que per tant el que volíeu era presentar-la tal qual, no? I llavors una mica dins del si d'Esquerra Republicana, no tant com un exercici d'escepticisme europeu, sinó de practicitat capelladina, hem decidit que ens abstindrem, que ens sembla perfecte, per exemple, el punt quart, tot això dels Next Generations és perfecte, la filosofia general ens hi venim, però ens ha semblat que adquirir el compromís ara i aquí com a govern de el segon, no? De tenir de forma permanent la bandera europea, blava, deixant de banda que algú li pugui semblar millor o pitjor, ens semblava que tornar a treure aquí temes de banderes i compromisos a tenir-les ens abocava el que ja ha passat fa poc, no? I per tant, bueno, mentre tinguem obres i no tinguem façanes disponibles i tal, ens sembla que no és un bon plantejament adquirir aquest tipus de compromisos. I l'altre punt també, no hi tenim cap problema que hi hagi alguna persona, diguem-ne en nomenclàtor, d'espais, de sales, de carrers, però també ens semblava que adquiria el compromís precisament en un horitzó que no és d'obrir nous carrers, ni noves places, ni noves sales, i en un horitzó en què, certament o no, i ja veurem si hi ha més continuïtat o no, es busca processos participatius a l'hora de donar noms als espais, també ens semblava que, sense renunciar que pogués ser, adquirir el compromís de que els propers nomenaments fossin d'aquests, doncs no ens semblava correcte ni coherent per part nostra. Per tant, bé, sapigueu això, que no és un exercici d'euroscepticisme, sinó de practicitat. Ens ha semblat que no volíem tampoc rebaixar el text de la moció, perquè enteníem que ja havia passat per la Federació de Municipis i que ja estava bé, però que ens semblava que aquí a Capellades adquirir aquests compromisos ara com ara era diguem-ne, fer un flac favor a la causa que es pretén defensar. I per això ens abstindrem.
Gràcies, regidor. Junts per Capellades.
Gràcies, alcalde. Jo volia fer un esment. No sé.
Sí. Gràcies, alcalde. No sé si se m'ha notat en els darrers mesos, si em permeteu fer un petit aclariment, primer a la regidora de Junts, a Son Moreno, per un... Ai. No sé què he dit ara. No sé què he dit.
De Junts.
Ai, perdó. No. A la regidora de la CUP, quan abans m'ha dit el regidor de Junts, jo sé que ho he fet sense voler, però crec que s'ha notat les darreres setmanes o mesos, si jo em reclamo de Junts per Capellades, no tant de Junts perquè tampoc no milito a Junts. És a dir, jo quan vaig entrar a aquest ajuntament, vaja, no m'he mogut de, sempre dic que no m'he mogut de puesto, hi ha alguns altres que s'han mogut de puesto, però jo no m'he mogut de la mateixa cadira. Estava a Convergència, vaig fer-me militant del PDeCAT i encara estic allà. I la candidatura amb què m'he presentat és de Junts per Capellades. Ho dic perquè el matís és important. És a dir, home, a mi sí que li diria al regidor de Ciudadanos que, escolti, miri, jo no sé, per mi la meva nació sentimental, digue-li com vulguis, és Catalunya. No és una altra cosa. Respectant, a més penso que cadascú, això és com el saber, no? el saber no ocupa lloc, vull dir, doncs les nacionalitats potser tampoc, cadascú que sigui del que vulgui, però sí que li puc ben assegurar que si Catalunya en una eventual independència no forma part de la Unió Europea serà perquè hi ha un estat que li bloqueja l'entrada, tant que ens estima que tampoc no vol que estiguem dins la seva família, no? Si no hi hagués cap estat que ens bloquegés, o si es fessin les coses de manera civilitzada, com es van fer al Regne Unit, quan el Regne Unit formava part de la Unió Europea, si Escòcia hagués decidit ser independent, hauria pogut entrar automàticament des del primer dia a la Unió Europea si així ho haguessin acordat. I estic convençut que els britànics no l'haguessin rebutjat. No? I mira, casualitats de la vida, que no van votar la independència i estan fora de la Unió Europea. Però si haguessin votat a favor de la independència segur que formarien part de la Unió Europea. Vull dir que la cosa no és tan automàtica i de fet Alemanya Occidental va integrar tota l'Alemanya de l'Est per un acord polític d'un dia per un altre. Per tant, no li veig el problema. Però bé, gràcies, en tot cas, doncs, que també veus, hi ha espais o hi ha idees que les podem compartir i això és bo i és saludable. Respecte el que ha dit doncs, el regidor del PSC, també igual que el d'Esquerra, és veritat, el tema del nomenclàtor segurament aquí a Capellades hi va una mica gran, però clar, aquesta moció es va presentar amb la idea que fos aprovada també doncs, a l'Hospitalet o a Barcelona o en altres llocs. Llavors nosaltres l'hem presentat tal qual perquè bueno, tants filtres al final doncs, intentes preservar una mica això. No? Per què? Doncs amb aquesta idea de perquè Europa no és una cosa que està només a Brussel·les, sinó que també som nosaltres mateixos. És a dir, Capellades també és la Unió Europea. No són només unes institucions que estan allà, no. Nosaltres també ho som. Evidentment, el tema Europa no, o la Unió Europea, la institució que marca els tractats de la Unió Europea, doncs no és una institució perfecta. qualsevol família, per humil que sigui, la convivència mai és perfecta, sempre hi ha coses, no? I un pensa d'una manera, un pensa d'una altra, hi ha estats que veuen les coses d'una manera, hi ha estats que les veuen d'una altra, i al final has de posar... Europa no és res més que un punt d'una certa convergència entre els estats, no? De trobar punts en comú, no trobar només punts que no són en comú. Ens sembla bé el que passa a Polònia amb la comunitat LGTBI? O comunitat, o les persones. Jo penso que no són una comunitat, sinó que és una persona individual. No em sembla bé. No em sembla bé. Però això no treu que la Unió Europea doncs, no pugui tirar endavant. De fet, s'han plantejat sancions, malgrat no dur-se a terme amb alguns estats com aquests. I veurem què passarà. Veurem què passarà. Des del seu internacionalisme ideològic, doncs, sempre hi ha bocs expiatoris, no? O els Estats Units, la Unió Europea i l'OTAN. Vull dir, no hi ha res perfecte. Miri, no ho sé, jo prefereixo viure en aquest món que viure fora d'aquest món. Entre altres coses, perquè malgrat no ser perfecte, entenc que és la part del món on hi ha més benestar i més seguretat. Vaja, no li veig una altra alternativa, més enllà d'algun paraís fiscal, algun també a Europa, no? No ho sé, la història ens ho demostra. Quants recursos hem obtingut, per exemple, els capelladins? Vostè parlava dels alemanys, no? No ho sé, doncs miri, els recursos, els fons europeus, d'un lloc o altre surten. Hi ha estats més rics que són més solidaris amb els més pobres. A vegades no ens pot agradar on van destinats els recursos. No, però vull dir, d'alguna manera col·lectiva es decideixen les coses. Nosaltres també som molt crítics amb molts aspectes de la Unió Europea. No? Jo personalment m'agradaria que evolucionés més a un cert federalisme, però és clar, com que Europa és una família amb diferents punts de vista, doncs hem d'intentar arribar a un punt mig. No entraré doncs, ja amb el tema de la guerra de Síria, que per cert hi va haver un estat europeu governat per la pèrfida dreta democristiana que va acollir més d'un milió de refugiats sirians, no? Per posar un exemple. Si parléssim d'Ucraïna, bueno, aquí ens extendríem, però a mi em sembla que aquí ha jugat un paper, no sé si dir positiu, perquè d'això de positiu no en té res, no? Podria haver estat Europa, no?, envers els ucranians. De fet, ells volen pertànyer a la Unió Europea. O sigui, no hi ha gaires estats que n'hagin volgut sortir. L'aspiració de molts dels estats, finalment, és entrar-hi, no? Perquè deuen considerar que hi ha un millor aixopluc en termes de seguretat, economia, etc. Jo crec que sí. I, per tant, bueno, em sap greu que Esquerra s'hi hagi abstingut. Pel tema, bueno, parlàvem del tema de la bandera, no tenim sentit d'estat o no en tenim, no? Jo, respectant doncs, l'opinió, sí, que aquells que vulguin pensar que volem ser un estat i un estat europeu, parlo personalment, la simbologia també és important, no? Penso que també és important doncs, que darrere del que projectem també sigui aquesta voluntat de ser europeus i de ser un estat europeu. Però bueno, això no forma part del debat perquè el ple és plural, hi ha diferents posicions i d'acord amb les intervencions, doncs la nostra resposta és aquesta.
Bé, doncs, passem a votació. Algú vol la paraula? Passem a votació. La moció presentada per Junts per Capellades en defensa d'una Unió Europea unida davant els nous reptes globals i locals i el conflicte d'Ucraïna. Vots a favor?
Junts per Capellades, PSC, Ciutadans.
Abstencions?
Esquerra Republicana.
Vots en contra?
La CUP.
Doncs passem ja als pregs i preguntes. Començant pel portaveu i representant de Ciutadans, quan vulgui, té la paraula.
Bien, señor alcalde, en el pleno del mes pasado se aprobó una modificación de crédito en la cual se hacía partida para un nuevo segundo vehículo para la policía local. Al parecer, el vehículo que poseía la policía local está fuera de servicio por avería y en estos momentos se está trabajando, creo, con un vehículo de alquiler. ¿Está proyectado la compra de ese segundo vehículo, la reparación del primer vehículo? Esa es una parte. Luego, otro tema es con referencia a las papeleras. Hay mucha necesidad en la población de que existan más papeleras distribuidas por las calles de Capellades. Se efectuó una retirada, desde nuestro punto de vista, demasiado grande de retirada de papeleras cuando empezó el puerta a puerta, pero hoy día, al parecer, esa necesidad se está viendo de que es necesaria. Con relación a las fuentes, ya soy muy incisivo en ello, pero están llegando las calores y hay necesidad de que todas las fuentes estén en marcha, porque el agua es necesaria para los paseantes, para los animales de compañía que van por la calle, para todos en general. Y luego, con relación a una vía de Capellades, con referencia a las obras que están realizando la empresa Endesa, en el paseo hay un socavón, el cual está posiblemente, sin percibirlo totalmente el conductor, está efectuando daños a los vehículos que están pasando, puesto que el socavón está cada vez más grande, puesto que está relleno con arena y en estos días, además, con agua, se está vaciando. Nada más.
Gràcies. La modificació de crèdit, Jaume, vols contestar tu?
Val. Evidentment, quan fem una modificació de crèdit és per dotar algú per executar-ho. És a dir, el segon vehicle, que serà un vehicle de segona mà, doncs està en el tràmit de comprar-lo. No, no, és un vehicle de segona mà i estem en el tràmit. Amb aquest impàs, bueno, ens ha passat el que ens ha passat amb l'únic cotxe que hi ha, que està en mans de l'assegurança determinar si el cotxe el posa en sinistre o si es repara. Per evitar, mentre això passa, el que s'ha fet és agafar un vehicle de substitució, evidentment, de lloguer. Aquí estem. El temps dirà cap on anem, però el que no podem fer és reparar un vehicle si després l'assegurança no entra a arreglar i amb el risc de que ens donin sinistre total amb aquest cotxe.
D'acord. Això, quan parles de les papereres, quina zona és la que falten papereres? Quina zona?
En sí, pues, por ejemplo, antes había ubicada papelera en lo que es la zona de calle Garbí con paseo, y en zona Capelló es necesaria la instalación de más papeleras. En lo que es la zona de la Funcuitora había que poner más papeleras para que la gente no tenga la excusa de no recoger los residuos que se tiran a la vía pública. I en si hauria de fer un estudi general de tota la població.
Sí, bueno, això està fet, eh? Per això que dic que revisarem aquest estudi que havia fet de l'ubicació de les papereres i això que s'han tret, no ho sé, ho revisarem i ho comentem. I les fuentes de calor, que dius tu?
Les fuentes d'aigua.
D'aigua, d'aigua, les fuentes per al calor. Això, en principi, repeteixo el mateix que vaig dir i evidentment això s'ha de posar en marxa, però aquí hi ha una petita diferència de l'última vegada. Hi ha un decret d'alerta de l'ACA que aleshores això marca que tinguem en compte l'ús de l'aigua. Vol dir que hi ha uns mínims que marca per habitant i dia i estem intentant mesurar tot això, no? I això, evidentment, no vol dir que alguna font estratègica es posarà en marxa. Però hem consultat que si el pla aquest del PES, el pla aquest de sequera, quins són els mínims que ens permetrà, i a més de cara a l'estiu que per la calor, això està molt clar.
És que els veïns d'aquest poble, fins ara, no tenien aquest accés a aquestes fuentes públiques, dit en pleno anterior, per qüestió de Covid. Sí. Ahora ha acabado COVID, ahora entramos...
No, COVID, en COVID ya fa dos o tres meses que me ha acabado.
La cuestión es que el poner en marcha unas fuentes públicas creo que no es tan grande la problemática y, sin embargo, es un buen servicio.
Per desgràcia, les persones que han de posar en marxa portem un mes llarg, dos, que tenim molts problemes amb fugues d'aigua. I aleshores això vol dir que els recursos humans són els que són. Esperem que ara, a finals de mes, hi haurà una incorporació des del pla d'inserció del Consell Comarcal de 3-4 treballadores i això podrà ser un suport important per poder fer aquestes coses, això a final de mes. I les obres d'Endesa, el socobon aquest que dius, jo diria que cada dos per tres el tornen a reomplir. Evidentment que no és manera, no? Aquí potser la solució seria posar-hi una planxa, no? I el que no ho acabaran definitivament fes que no estigui tota l'obra acabada. Perquè això vindrà la màquina d'asfalt, aquell tros ha d'anar asfaltat, no va amb formigó, per tant, quan vingui la màquina d'asfalt, que asfaltarà la part del rec i la part de Garbí, també aquest tros també l'han d'asfaltar. L'únic que possiblement la terra aquesta que dius tu que hi posen amb això no és resistent i ja diré que s'ho mirin a veure si és possible amb una planxa.
La planxa puede ser peor esa solución que en sí que vayan rellenando con arena en cuestión molestias para los vecinos.
Pues aleshores hem de continuar anar reomplint cada dia fins que no vinguin a asfaltar. No hi ha alternativa. Partit Socialista.
Bé, però per mostrar, fem una mica un 3 en 1, no? Arrel de les obres de l'inici previst de les obres del carrer d'Oló i del que és la part de davant de, sobretot del carrer 11 de setembre, de les obres del carrer 11 de setembre davant de l'Ajuntament, se'ns ha fet arribar, i principalment, doncs, potser pels més, potser sorprenent, però és, per exemple, per part dels més petits, inquietud per la part de davant de l'Ajuntament, que es va fer fa uns mesos modificació de crèdit per arranjar aquella entrada amb l'intenció d'ubicar-hi els gegants. Doncs se'ns ha demanat quan estarà això, no sé si teniu previsió de quan podrem tenir aquest arranjament fet, quan podrem tenir allà els gegants ubicats, l'estat d'aquests gegants centenaris de la nostra vila, i de la rèplica, que també vam fer una modificació de crèdit, si no recordo malament, per fer una rèplica d'aquests gegants, doncs ens agradaria saber en quin estat està aquesta actuació.
Vols saber com està l'execució de la rèplica?
I l'estat dels originals...
I després l'entrada, això de la rèplica ho contestes?
Es va presentar, oi?
Sí, però
les rèpliques ja estan. Les rèpliques ja circulen.
El cercavila d'aquest dissabte, el ball de la reguda de la gent, el van fer com a símbol més de gala, no? El van fer els grans centenaris i després la rèplica fins a la bassa la van fer amb les rèpliques.
Les rèpliques estan. I en quant a l'acondicionament de l'entrada, es va fer una contractació del projecte, el mateix arquitecte, el mateix director de l'obra de la Casa de la Vila, i avui m'ha comentat la tècnica que està a punt d'arribar, que a partir d'aquí es tractarà s'haurà de licitar o s'haurà de veure quina és la manera de poder trobar un proveïdor, i el PLAS ho dirà una mica el procés administratiu i el procés d'execució. Si ho podem tindre per la festa major, i no ho dic que es pugui tindre, doncs serà com més aviat millor, evidentment.
Tornant això, les rèpliques, la previsió era d'haver fet la presentació, si us en recordeu, a la fira. Llavors, a la fira, com que ens va ploure, les vam tenir allà, però estava previst també fer una xerrada explicant una mica la història dels gegants i això, i vist com va anar tot ho vam suspendre, i llavors ja les tenim inaugurades de fets consumats, ja circulen amb normalitat. I, evidentment, el condicionament de l'espai, tots som... Estem especialment interessats, a part de la part estètica i agradable de poder-los veure, també una part purament pràctica, uns gegants ocupen espai, i ara que tenim dos parells, doncs allà on hi havia una parella no hi caben les dues parelles, és una qüestió purament física, més aviat millor, som els primers interessats.
D'acord, per tant, entenem que
tenim junts els gegants centenaris amb les rèpliques i estan tots dos guardats. Si no vaig errat, crec que és a Cap Ponet on els tenim.
No, ara són a l'església, són a l'església, fins que, bueno, suposo que ara, doncs això, uns ja els tornaran a Cap Ponet, això, els geganters tenen autonomia, si tenen... I entenc que ara també era una qüestió de practicitat, assajàvem per preparar l'inculcat, han engegat, com també sabeu, existien els gegantets, però ara els he crescut una mica més la colla, també arrel de l'inculcat, i mira, d'aquesta manera ho tenen tot junt i van allà, crec que normalment els divendres, i van fent onades, no? Assagen els gegantets, després assagen els geganters, i ho tenen tot físicament junt. Però clar, no és l'espai, no, això... També van sortir, recordeu, perquè teníem obres a Cal Ponet. Llavors, de resultes de les obres de Cal Ponet, vam treure una parella, llavors ens van arribar a la rèplica, ja teníem dues parelles, i ara estan doncs, allà a l'església tots sis, els quatre i els gegantets.
D'acord, doncs, perdó. Esperem doncs, que les obres puguin fer més aviat possible, perquè tenim, doncs, tots sabem que allò és un punt d'interès, sobretot per la canalla, no? Aquell punt davant de l'Ajuntament amb els gegants.
Dues per capellades, quan vulguis, té la paraula.
Ara, l'altre dia vaig veure a les xarxes socials que es feien sessions d'ecofeminisme al Consell d'Infants. No sé, voldria que m'ho expliquessin molt a poc per veure si ho entenc i si va suposar una despesa per part de l'Ajuntament.
Jo puc contestar, si...
Si cas que fem, apuntem i... Què més tens?
No tinc cap més pregunta.
No tens cap més pregunta. Vale, doncs tu...
Sí, es va anunciar d'aquesta manera, però sobretot el que s'està fent és treballar en relació a la demanda que hi ha hagut dels infants o preocupació o els temes que són ells que, i elles que acaben escollint què és el que volen treballar, coincidien en dos temes, no? Un és doncs, l'ecologisme i l'altre és les qüestions de la igualtat de gènere, feminisme, etc. I, de fet, si tot va bé, aviat ens presentaran què és el treball que han fet i ells t'ho podran explicar doncs, molt millor, perquè tenen, com cada any, no?, un petit encàrrec cap a l'Ajuntament i bueno, que ja us avanço, no?, que estan treballant amb un mural sensibilitzant tota aquesta qüestió. Però no té més, estan treballant aquestes dues qüestions que més justament s'ajusten amb aquesta corrent que en tot cas no sé què qüestionaríem, no? Perquè els valors bàsicament que promou són qüestions de sensibilitat de medi ambient, de protecció del medi, etc., des d'una perspectiva també de la igualtat o tenir una perspectiva de cures, bàsicament és la relació que hi ha entre una cosa i l'altra. Però en tot cas, quan vinguin els del Consell d'Infants, segurament que t'ho poden explicar molt millor.
Hi ha alguna qüestió més? Doncs deixem-ho aquí. Ara té la paraula el públic, si és que ens ha fet alguna pregunta al públic. O del públic a través del canal YouTube, si té alguna qüestió a fer.
Bon vespre. Sembla que no, que aquest any, aquesta sessió del mes de maig no té cap pregunta a fer.
Molt bé, doncs així ara passo la paraula a la portaveu de la Vila de Capellàs CUP que vol fer-nos una
altra. Bé, com a regidora o portaveu, no?, de regidora d'Educació, Joventut i esports, que hem fet una feina conjunta un any més, bueno, és convidar-vos a la Festa del Joc i de l'Esport, que tindrà lloc aquest dissabte, que és aquesta festa que recuperem amb aquest treball en xarxa que fem amb el Pla Educatiu d'Entorn, les escoles, els instituts, també l'Escola Bressol, les AFES i totes les entitats esportives que s'hi han pogut adherir. I això serà dissabte a les 10 del matí a la zona de la plaça Catalunya.
Gràcies, molts.
No? Sí, afegir bona vespre a tothom. Res, només afegir també que aquest cap de setmana estarà ple això d'activitats esportives i educatives i de jovent i també tindrem el diumenge la challenge que es disputarà també a la zona de la Font Cuitora. És a dir, res, animar-vos a tots arribar-vos fins allà, tant el dissabte a la plaça de Catalunya com el diumenge a la zona de la Font Cuitora. Res, que pugueu gaudir-ho molt. Gràcies.
Bé, doncs, com que no hi ha cap paraula, Montse, cap pregunta, doncs donem la sessió per acabada. Gràcies a totes i a tots i fins la propera. Bona nit a tothom.